aquesta notícia.
Fa, sí, home.
Fa pràcticament 10 anys que no treu música nova i, de fet, les seves, els seus himnes es compten per desenes.
Sí. Sí.
Jo crec que és una de les tornades musicals més importants dels últims anys. Ara, com torni, què aporti...
Aquest és el tema. Aquest és el tema.
Segundes partes... A vegades no foren bones, no?
A vegades.
Moltes vegades.
Jo crec que en el cas de la Rihanna sí, perquè és que és una bèstia.
Jo crec que tornarà amb molt de show.
Confia.
Crec que tornarà com a mínim amb molt de show.
Veurem, seguirem informant. Avui, com no podia ser d'una altra manera, doncs acabo amb Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 9 del matí. De seguida obrim el magazín de la caravana. Abans, però, Júlia, seguim coneixent noms dels ministeris del nou executiu de Pedro Sánchez.
Sí, i si et sembla, comencem per l'última hora. Félix Bolaños, una de les mans dretes, sens dubte, de Pedro Sánchez.
Era fins ara ministre de Presidència.
Sí, doncs mira, manté Presidència, però suma ser nou ministre de Justícia en lloc de Pilar Llop, de la jutgessa Pilar Llop. Assumeix ara, per tant, aquesta nova cartera. I repassem, si et sembla, com queden aquests ministeris que hem anat coneguent al llarg d'aquest matí. Comencem per les vicepresidències, tot dones. Nadia Calviño serà la primera, ministra d'Economia. Sumat a Yolanda Díaz, ministra de Treball. Teresa Rivera, de Transició Ecològica. I sumem un quart ministeri, en aquest cas, per la ja coneguda ministra d'Hisenda, que continua mantenint la cartera, María Jesús Montero, i se suma a aquesta nova vicepresidència. Per tant, quatre dones que se sumen a les vicepresidències de Pedro Sánchez. I deixa'm començar per Catalunya, perquè sens dubte també un dels noms d'avui és el de Jordi Hereu. L'exalcalde de Barcelona serà el nou ministre d'Indústria. De fet, ha estat una de les novetats més destacades. Ningú s'esperava aquest nom, el de l'exalcalde de Barcelona i de Catalunya. Passem a les Canàries, perquè també hi haurà representació. En aquest cas, l'expresident Ángel Víctor Torres serà nou ministre de Política Territorial i de Memòria Democràtica, en lloc d'Isabel Rodríguez. I d'altres noms, altres cares conegudes, Fernando Grande Marlaska continuarà a Interior, Margarita Robles a Defensa, José Manuel Álvarez a Exteriors, Luis Planas a Agricultura, i una de les novetats també destacades és que Pilar Alegría continua a Educació, i dins d'aquest ministeri se suma el d'Esports, que fins ara liderava el català Miquel Iceta. No sabem què passarà amb Podem. Els comuns, ahir Jessica Albiach ho deia, que hi hauria representació garantida. No sabem què passarà al final, tot i que demà hi ha Consell de Ministres i, per tant, avui sí o sí Pedro Sánchez haurà de tancar tots aquests ministeris.
Aquí hem de tenir en compte el merder que hi ha amb tot plegat, si em permeteu, entre Sumar, Podem i els comuns. Sumar ja va dir que de Podem no hi hauria cap ministre. Dels comuns, ahir, Jessica Albiach, com deia Júlia, que va assegurar que hi hauria un nom, i no només un nom, sinó que seria un nom rellevant. Esperarem a veure.
Sí, de fet, divendres Yolanda Díaz es tenia una mica la mà als comuns i deia, dono un ministeri, sense especificar quin, a Nacho Álvarez, i des de Podem deien, no, Nacho Álvarez no, i Nacho Álvarez deia, ostres, doncs dimiteixo, perquè no tinc la confiança del meu partit, per tant, doncs no crec que sigui convenient acceptar aquest ministeri. Des de Podem han anat reivindicant que s'ha de mantenir el Ministeri d'Igualtat de la mà d'Irene Montero. És això o res? Veurem què passa, perquè Jessica Albiach, com deies, avançava, i de fet ho deia de manera molt contundent, que Podem tindria un ministeri. Per tant, no sabem què passarà. Suposo que ho anirem coneixent i ho explicarem.
Doncs ho explicarem com sempre aquí a la caravana de Ràdio Estel, des dels serveis informatius també d'aquesta casa. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres, però, que iniciem el magazín de la caravana. Va.
La caravana, amb Joan Trias.
9 minuts que passen de les 9. Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia.
Hola, hola.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí has estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a l'actriu Mònica Glenzel, altrament coneguda com l'Emma de Plats Bruts.
Quin clàssic, eh?
Ai, sí. A veure, primera pregunta. Vosaltres teníeu personatge preferit de Plats Bruts?
Sí, sí, sí. López.
Sí.
Claríssimament.
Sí?
Sí, sí, sí.
No, jo la dona gran.
Com posava els nervis.
Ah, la...
Sí, la iaia Asunción.
Asunción.
Sí. Ah, jo
no,
també.
No, abans de la iaia Asunció n'hi havia la...
No, la que era...
Ai.
Sí, que els fotia bronca.
La que els fotia bronca. En David i el López.
No era la iaia Asunció?
No, la iaia Asunció em va venir després.
Ui, doncs aquí ara m'he perdut. Ara, és a dir...
Soluciona ràpid, va.
Sí, home, li deien pel cognom, sempre.
Sí, és veritat.
Ara no. Em sap greu, que no m'estigui venint.
O sigui, jo la tinc a la cara, o sigui... La reconec, però no sé com es deia. Bé, en definitiva, jo, la meva preferida, era l'Emma.
La Carbonell.
La Carbonell.
Això.
La
Carbonell. Sí. Això, això. Bé, la meva preferida era l'Emma. Llavors, va ser bastanta amb diferència. La meva preferida, bàsicament, potser també per un tema d'edat. Vés a saber. Perquè aquí dèieu el López. Mm-hmm. Per mi no. Però bé, data de naixement de la Mònica Glenzel, 27 de febrer. Bastanta por, aquesta data, bàsicament per allò dels anys bisiestos, no?
Ah?
Sí, perquè, clar, imagina't que arribi a néixer un dia després.
Clar, clar, clar.
Bona aquesta. Problemes. Bé, signe del Zodíac, com ja ho sabeu, és peixos. Mm-hmm. Instagramer, diguem que no n'és massa, per començar. L'última publicació és del 18 de setembre. I una cosa que m'hi he fixat és que és d'aquelles persones que pengen la fotografia i es queden tan a gust. És a dir, sense una paraula a la descripció.
Re.
Algunes s'entenen perquè és allò de una fotografia val més que mil paraules, no? Sí. Però n'hi ha d'altres que déu-n'hi-do. Aquí van alguns exemples. Per exemple, dues persones netejant una nau industrial. Un lavabo amb rajoles de color rosa. Unes ulleres d'aquestes que simulen l'era hippie. Les cames i les bambes de tres persones caminant pel carrer. En fi, tot l'Instagram de la Mònica és així. Potser el que trobo més a faltar del seu perfil de l'Instagram és alguna fotografia amb l'elenc de Plats Bruts, perquè només n'hi ha una amb en Jordi Sánchez, però fent una altra cosa totalment diferent. Mm-hmm. És a dir, una obra de teatre, perdoneu que m'estic ofegant. Pel que em dóna a entendre és que no és gaire melancòlica, la Mònica.
Val.
Per altra banda, deixeu-me també comentar que té un parell de fotografies dels seus fills i us he de dir que és Mònica, són Mònica Glenzel de petita. És a dir, sí, són com clones de la Mònica.
Són fotocòpies.
Sí, sí, totalment. I en fi, veredicte final, com no podia ser d'una altra manera, la Mònica Glenzel està més que aprovada.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar d'utilitzar el mocador més de 3 vegades. Persones de Ràdio Estel ho fan bastant, això.
Però el mocador de tela...
No, el mocador de...
Kleenex.
De Kleenex, sí, de tota la vida.
Vale.
És a dir, hi ha gent de Ràdio Estel que ho fa i ho va fer bastant el divendres. No diré noms, perquè potser tampoc es coneixen. Però a veure, puc arribar a entendre que tens molts mocs perquè estàs constipat, no? Però hem d'anar una mica en previsió i comprar molts paquets de Kleenex, que sempre són una bona opció per portar amb nosaltres. Que se us han acabat i encara us quede una bona estona per arribar a casa? Doncs teniu dues opcions que jo us proposo i us poso sobre la taula. Aneu a qualsevol lavabo de qualsevol bar i agafeu un trosset o a la feina demaneu si algú té mocadors. Ja està, d'aquesta manera no haureu d'anar amb un mocador ple de mocs i mocar-vos. No us farà gens de fàstic, tampoc a la gent que us envolta, perquè fa una mica de fàstic.
Aquí a la casa tenim els rotllos aquells enormes.
Sí, clar. Exacte. Però hi ha gent que mira...
No...
No sé per què, però no els utilitze. Bé, i una altra opció que us dono. Si al bolso podeu portar un rotllo de paper de vàter per si de cas. Ja està, així no tindreu mai més aquest problema.
Mira, veus?
Ja està.
Al bolso, vale.
Sí. Ja està, la red flag. Doncs, a veure, en un autobús mitjanament buit, d'acord, us teniu la imatge al cap,
sí.
I llavors que se t'assegui una persona desconeguda al costat tenint seients lliures. Jo això és una cosa que no arribo a entendre. Per què ho fa la gent? És a dir, per què tenen seients preferits? Per què volen lligar amb tu? Per què? No hi ha cosa que em faci més ràbia i és bàsicament perquè llavors no pots estirar-te. Has d'anar apretat amb la jaqueta a sobre, la motxilla als peus. Llavors, sisplau, feu-me el favor. José Matosas, per què em poses aquesta música?
Per si volen lligar amb tu, ves.
No. Vull dir, l'autobús no és un lloc per lligar.
Oh, perquè tu diguis.
No. Vull dir, l'autobús és un lloc per estar de pas, és a dir, tu vas amb la teva musiqueta... És que a mi no m'agrada parlar al bus.
Depèn ja de les hores.
Clar, si és del matí no seria una bona hora.
No, tampoc.
No. Jo crec que no.
I a les 7 del vespre tampoc. Vull dir, sisplau, feu-me el favor i si em veieu en un autobús i teniu més opcions, aneu a les altres opcions. Jo que sigui l'última, sisplau.
Ai, en popular opinion.
Doncs mireu, avui al matí m'he trobat amb aquest següent tuit que deia: m'encanta venir a Madrid, salvo por un detalle, cenan cerveza. Ayer fue la tercera noche cenando cerveza, no puede ser. A veure, algú podria dir, ara entenc una miqueta, no?, com acaben les manifestacions d'aquests dies a Madrid. Podria ser per aquesta raó, és un xiste una mica malo, però bueno, no passa res. A mi, sincerament, m'encanta anar a Madrid per aquesta raó. És a dir, i és que per cada canya que et demanes de cervesa et porten tapes. Aleshores, ja sopes, és un 2x1, no? Mm-hmm. Has de veure-ho des de l'altra banda, des de l'altra perspectiva, l'alimentació i no tant el beure alcohòlic. A més, que les canyes ja sabeu que són com un quinto, no? Vull dir que per emborratxar-te doncs necessites unes quantes. Mm. I aquestes quantes no crec que hi arribis perquè ja estaràs tip de tantes tapes que t'hauràs menjat abans.
Clar, imagina't.
Així que visca les tapes i canyes a Madrid, home. Ja podrien anar els catalans barcelonins a prendre'ns.
Es comença a fer aquí, això, eh?
Una miqueta, però costi.
Hi ha algú que ho fa.
Mira que jo no sóc... A mi la cervesa ni fu ni fa, eh? Però tampoc és tan estrany, no?, prendre una cervesa a sopar.
No, gens. Jo,
Dic perquè si la gent s'espanta tant...
L'únic que queda millor un vinet per sopar.
Sí.
Això és veritat.
Sí, sí. Mira, per cert...
Depèn del que mengis.
Clar.
O sigui, sí. Jo no em veig bevent via menjant una hamburguesa del Goico.
No, jo que clar, tampoc.
No, és veritat.
Però ni una cervesa, eh? Ai, amb una hamburguesa.
Jo sí.
Amb una Coca-Cola, una aigua perquè baixi millor, sí, saps?
Per cert, que tenim a la Júlia Julvea de la redacció picant, que en diem, com sempre, i buscant informacions, sí, va traient fum. Júlia Julvea, aquesta hora. Tenim més...
Tampoc.
Quina llet li acabo de donar al micro. Perdoneu des de casa, perquè potser heu sentit algun cop que us han explotat les orelles. Tenim nous titulars de carteres a l'executiu de Pedro Sánchez. Sira...
Los payasos de la tele. Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez tiene ministros.
Va, que vull posar-me seriós, si no puc. Sira Rego, de Sumar, que seria la titular de la cartera d'Infància i Joventut. Mira, un dia com avui, precisament, Dia Mundial de la Infància. Mònica García, que seria de Sanitat. Ernest Urtasun, que ja sonava, seria nou ministre de Cultura. I Pablo Bustindo, nou titular de la cartera de Drets Socials. Aquests serien els nous ministres i ministres de...
Ministres i ministres.
Sí.
Un és,
no va dir ministresses.
Un és masculí i l'altre és femení, però sona igual.
Vaja. Exacte. Com estem avui.
Com que no estem acostumats a dir càrrecs en
clar,
femení,
clar, clar,
passen aquestes coses.
Passa el que passa.
No tu, eh?
No,
general,
ben fet.
Com a societat.
No, ben fet. No, jo també. De moment queda així la cosa.
Però hi queden molts o què? Saben?
Perquè, home, clar, són 22. Són
22 carteres.
I quantes en portem? Hi ha unes quantes.
Mira, calculeu. Nadia Calviño.
Una.
Yolanda Díaz.
Dos.
Teresa Rivera.
Tres.
María Jesús Montero.
Quatre.
Ángel Víctor Torres.
Cinc.
Jordi Areu.
Sis.
Fernando Grande Marlaska.
Set.
José Manuel Álvarez.
Vuit.
Luis Planas.
Nou.
Pilar Alegría.
Deu.
Sira Rego,
11.
Mònica García,
12.
Ernest Urtasun,
13.
I Pablo Bustindo,
14.
Ah. Falta una
ara feu la resta, vosaltres.
Porque no hay pasto para comer.
Ara, a robar carteres.
Hi ha gent que està roba. Jordi Areu és que no el tinc al cap. Era aquell que anava una mica descamisat sempre, no? No? No portava la camisa així una mica com descol·locada.
Ostres, no.
Hi ha gent que va com un pincell. Grande Marlaska va ser un pincell, per exemple. I aquest anava una mica... No?
Què vols que digui?
Bueno, no sé com dir-t'ho. No...
No, no?
Anava ben guarnit.
No. Anava amb corbata, normalment. Sí, anava amb corbata.
Ja, ja.
Ben guarnit.
No? O amb home, corbata sí. O amb camisa quadros.
Sí, és el que jo tinc al cap. Una mica descamisat. Fixeu-vos bé.
Ai, de bo. Escolta'm, anem als consells? Va, anem als consells.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Ai, ara m'estava rient per allò de ministres i ministresses. En fi. Núria, quins consells ens portes avui?
Avui us porto els consells definitius per utilitzar una fregidora d'aire de manera correcta.
Parem màquines.
Alerta.
Sí.
M'interessa.
Uns consells que avui dedico... Torna'm a posar la musiqueta, que això quedarà bé.
Ara.
Avui dedico a m'amor a Rafa Sanahuja.
Home.
Qui fa cosa de... Anava a dir dos dies, no, fa més, eh? A principis de la setmana passada.
Sí.
Em va explicar amb molt d'entusiasme, molt emocionat, a 6:45 del matí,
sí,
que s'havia comprat una fregidora d'aigua.
Ara, ara, ara. Perquè
van
bé, eh?
Va fer il·lusió.
Molt, sí, bé, van molt bé, molt bé.
I resulta... Puc fer un,
sí,
petit,
sí,
un petit apunt? Resulta que em va arribar aquí a la ràdio, com tantíssimes coses que sí, arriba tantíssima gent, però clar...
No es demanen paquets aquí a la
jo
ràdio.
Vaig, no, no, mai, un dia morirem aplastats per tant de paquet. Escolta, doncs què passa? Que va arribar la fregidora, i és de 6 litres, és familiar, és enorme...
Sí, és
què
gran.
Passa? Que no em cabia la moto, evidentment, i jo pensava, bueno, doncs ja vindrem el cotxe. Però Esther Bay es va muntar...
Una màquina, Esther Bay, eh?
Em va muntar una motxilla amb la pròpia capsa. Bueno, era un cutrerío total i absolut.
A mi també m'ho ha fet.
Però molt eficient. Molt... Mm. I vaig anar amb la moto que semblava el fullet tortuga, saps què vull dir? No, no, la gent m'anava mirant. M'anava mirant perquè portava tota l'espatlla. Mm. I va arribar bé. Va... També et dic que vaig baixar de la moto i pam, es va trencar.
Es va trencar.
Just a temps, just a temps.
Bé, va aguantar fins que va arribar a casa, eh?
Total, que ja tinc fregidora d'aire.
El que us deia, Rafa Sanahuja fa cosa d'uns quants dies, em va explicar molt emocionat que li havia arribat una fregidora d'aire i que necessitava consells per utilitzar-la correctament, perquè tu dius, una fregidora d'aire, molt fàcil, molt fàcil, anem a parlar de com s'han de fer les coses, eh?
Bueno...
Clar,
és complicat.
Home, no,
utilitzar-la en si no és complicat, però has de tenir en compte moltes coses. Per exemple, on la col·loques? Molt important a la zona on la col·loques.
Sí, perquè jo ja ha d'estar una mica separadeta. De... En fi, explica.
Anava a dir, ara aniré als consells de seguida, abans vull fer una mica d'introducció de les fregidores d'aire, perquè em ve de gust. Però farem una cosa. Avui porto exactament 6 consells.
Sí.
Doncs tu em dius... Vosaltres teniu fregidora d'aire?
Sí.
Sí, l'Andreu? A tots?
Ah, tothom teniu.
Molt bé, molt bé.
L'únic que no la faig servir gaire, perquè ja sabeu que la cuina no som gaire amics.
Doncs va bé, eh?
Arribo tard.
Quan us digui els consells, em aneu dient si vosaltres ho feu o no ho feu. Va. Així també ens posem
una
mica a
prova. Però ja l'ha fet a servir, ja t'ho diré. Va.
Abans d'anar als consells, però, deixeu-me explicar als oients que la fregidora d'aire és un dels invents culinaris més estimats pels usuaris dels últims temps.
Sí.
I el perquè és molt senzill. Permet cuinar gairebé de tot i el resultat dels àpats és de molt nivell. Mm-hmm. Per exemple, la meva àvia té una i a mi m'encanta el menjar que surt d'allà.
Sí.
A més, aquest invent ens permet cuinar amb menys oli, menys calories i, de retruc, fer receptes més saludables. Uh-huh. Cuinar amb la fregidora d'aire és, podríem dir, la combinació ideal, perquè ara l'oli està molt car. A més, menjar molts fregits tampoc va bé amb tant d'oli. Menges sa, estalvies diners, no embrutes tant, és que és la combinació ideal.
De veritat, sí.
Que sí?
Sí, d'acord.
Clar, tot i això, treure-li el màxim partit a vegades és complicat perquè no l'utilitzem de la manera correcta. Per tot el que us acabo de dir, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per treure el màxim rendiment de les vostres fregidores d'aire. Cançó...
Cançó random, no? Perquè...
No, clar, perquè jo em vaig imaginar que això li cantaves tu a la teva fregidora d'aire.
Ah, val.
Te regalo mi amor, que s'acumula.
Llavors sí.
Mis manos, clar, necessites les mans per col·locar el menjar.
Tinc molt acumulat
mi
la
locura.
Fregidora.
En fi, és que cada vegada és més complicat trobar cançons, però jo sé que me les valoreu molt, així que anem als consells. Consell número 1, preescalfeu la fregidora. Així de bones de primera, vosaltres ho feu, això? O
no.
No ho he fet, però ja he detectat que s'ha de fer.
Sí, eh?
Sí.
Mireu, m'explico. Hi ha moltes persones que no escalfen, que no encenen la fregidora abans de posar-hi el menjar, val? I això, senyores i senyors, és un gran error. Per això els experts recomanen preescalfar de manera habitual les fregidores d'aire i després posar-hi el menjar en qüestió.
Vale.
Si ho feu així, aconseguireu que no perdin efectivitat i perdreu també menys temps. Perquè una cosa és a dir, posar-hi, per exemple, aletes de pollastre dins la fregidora, encendre-la i esperar que s'escalfi.
Sí,
ja has perdut molt temps.
Sí.
En canvi, si la encens i la preescalfes abans, posaràs les aletes de pollo i en un moment... Crunchy, crunchy. Per tant, aquest...
Per cert, vaig fer aletes de pollastre.
Sí, ja ho sé, per això ho he dit.
Van quedar...
increïbles.
Bueno,
sí.
Em va sentir un inútil, perquè jo les havia intentat fer d'altra manera, més... allò més, més manu, no sé, sí, més, més artesanal.
Què vol dir aquest ja-ja?
No, perquè intentar fer-lo, com, tu com a cuiner, un Arnau París de la vida venida a menys, intentes fer-lo i, clar, ho poses allà a la màquina, no fas res i queden perfectes, no, dius, dic, soc un inútil, soc pitjor que la màquina.
Ja per tant, aquest primer consell que us deia de preescalfar abans la fregidora d'aire és molt clar, eh? Uns minuts abans de posar el menjar, l'enceneu a la temperatura adequada, això sí, i a partir d'aquí a gaudir del menjar de la fregidora en qüestió. Uh-huh. Això no ho havíeu fet, per tant, ja tenim un consell
sí,
aquí.
Sí, incorporo.
Consell número 2. Col·loqueu la fregidora al lloc indicat. On la poseu vosaltres? On la teniu col·locada, la fregidora d'aire?
Doncs en una cantonada.
Aquí, a la cantonada aquesta?
No, és a dir, del marbre.
El marbre, sí, sí, sí. El marbre de la cuina.
Li toca
sí,
el sol?
No.
No, jo també a la cuina al marbre i no li toca el sol, perquè bàsicament no hi ha sol.
Està
no
al costat de la cafetera.
No hi ha sol, no hi ha res.
Val. Doncs si bé fa un moment dèiem que és molt important que una fregidora estigui calenta abans de cuinar, doncs sí, també és molt important que la seva calor no quedi aïllada en el seu interior. I és que les altes temperatures que desprèn la fregidora d'aire poden fer malbé la superfície i els objectes del seu voltant. Per tant, sapient això, heu de col·locar la fregidora d'aire en una zona resistent i que no estigui envoltada d'objectes sensibles a la calor. Ah. Per tant, jo et diria, ostres, al costat de la cafetera...
No li posaria.
Jo m'ho estalviaria, eh?
Sí.
La meva àvia la té al costat d'una planta.
Ah, mira.
Que jo la tinc en un lloc...
Artificial.
Però, ah, va. La tinc en un lloc, però quan la fa servir la trec d'allà.
Ah, val.
La canvio de... Saps?
Val. Ah, no, jo no la...
La tinc guardada en un lloc, però per cuinar en un altre lloc.
Ah, molt bé.
Sí. Bé, més o menys ho porteu bé, això de, sí, del lloc, eh? Sí. La teniu... Jo de tu, Andreu, et diria que la canviessis.
Però... Andreu la té com allà oblidada i...
No, perquè la fan servir els meus companys de pis.
Ah, val.
Clar,
sí, sí.
Llavors, consell número 3, netegeu-la bé. No és cap descobriment el que us diré. El menjar deixa olors i restes, tot i que no es cuinia molt. I, per tant, hauríem d'evitar que els menjars cuinats anteriorment afectin el gust dels següents. A tu no t'agradarà menjar un moniat un gust d'aleta de pollastre.
Clar, exacte.
No. No. Per això cal netejar correctament totes, absolutament totes les parts de la fregidora d'aire i, senyores i senyors, no és suficient en fer-ho amb un paper.
No.
Per molt que sigui tan fàcil cuinar amb la fregidora d'aire, la solució és agafar un paper i ja està, no, eh?
Però qui ho fa, això?
Clar.
Molta gent.
Vols dir?
Molta gent, sí. En aquest cas, l'aigua i el sabó no li faran mai cap mal si no abuseu d'ells. I vull dir, heu de saber ben bé quina zona netegeu.
Sí.
Per tant, netegeu-la amb aigua i sabó i feu-ho sobretot a les zones que la fregidora permeti netejar. No hi poseu aigua en un lloc que se us espatllarà després.
Clar.
M'explico?
Sí.
Home, i tant.
Un secador no li tires aigua.
No. Val. Està clar.
Veig que sou molt nets i netes, exacte, aquí. Bueno, nets.
Home, no, jo és que t'anava a dir una cosa. Jo a la fregidora d'aire, quan l'he fet servir, hi he posat allò de l'oli en spray.
Sí.
Una miqueta, clar, llavors allò s'ha de netejar, perquè si no...
Ah, sí, clar, la safateta sí que es neteja, tu.
Jo l'estic netejant com si fos una paella, pràcticament.
Molt bé, és que és això. És que s'ha de fer així. Val, doncs bastant bé.
Home,
porteu
seguim, eh?
Gràcies.
Consell número 4. No us limiteu a l'hora d'utilitzar-la. Es diu fregidora d'aire, però no només serveix per fregir. Això ho sabem, eh?
Fa una mica com de forn, també.
Home, clar, és que és un forn.
Ara t'anava a dir. No sé si ho sabíeu, sembla que sí, però el seu funcionament és molt semblant al d'un forn. Mm. I, per tant, permet cuinar gairebé qualsevol mena de recepta. Mm. Per tant, si, per exemple, voleu fer pa torrat, utilitzeu la fregidora.
I tant. Sí. És que he vist recetes de petits sandwich.
Sandwich.
Petits sandwiches, com diria el...
Sandwiches.
I surten, ai, que bons, per favor.
Sí.
No. Sí. Sobretot si poses formatge.
Formatge. Sí. Posa brí. Tu poses brí.
Sí.
Posaré brí.
Tu poses brí i pernil salat.
Oh!
Veuràs tu com queda
allò.
Un biquini a la fregidora d'aire.
Sí.
No, per tant, us deia pa torrat, però també podeu fer un pastís, ho sabíeu, amb una fregidora d'aire?
Sí, ho he vist per TikTok.
O també bullir verdura. Bullir verdura. Atenció, llegiu les instruccions, mireu-vos vídeos de YouTube. Bullir. Podeu fer-ho, no us explicaré com, perquè no sé.
Bueno, és programar.
Però no, i ajudeu-vos del YouTube, ara que les noves tecnologies ens ajuden amb absolutament tot. Allà trobareu moltes receptes que jo crec que no us imaginàveu abans que podríeu cuinar amb una fregidora d'aire.
No, mira, ara que deies això, jo l'altre dia em vaig trobar amb un pastís de formatge, amb una recepta expressament per fer-la en una fregidora d'aire. I vaig dir, ostres, això ho he d'intentar,
eh? Està molt bé. Llavors, consell número 5, no cuineu aliments humits. Això és com l'únic contra que hi ha amb una fregidora d'aire. M'explico. La fregidora d'aire, tal com indica el seu nom, funciona a partir d'aire calent.
Sí.
Val? Per això, si cuineu aliments humits, la calor el que farà serà evaporar l'aigua i quedaran molls i tous. No ens agrada menjar coses molls
no,
i tous.
Però aliments humits, és que no sé... un tomàquet, per exemple, que té l'aigüeta aquella.
Suposo.
Tomàquet...
Mira, tu, i per darrere José Matos es fent més gestos de sí, no?
Un tomàquet... Ostres, no sé jo exactament què s'entén per a aliments humits, però...
Un enciam, no? No posis un enciam.
No, exacte, exacte.
Home, és que...
No, però escolta,
una amanida
que...
no es pot fer a la fregidora d'aire.
No, no estaria previst.
No, però aquests aliments que tenen més aigua, ja sabeu quins són, quan els teniu sí, a la sí, mà us els mengeu, sí. Doncs jo us diria no els poseu allà, perquè és que us quedaran secs
llot,
i
clar,
pancits, sí, sí, no ens sí, agrada.
Sí, sí, sí.
En canvi, a l'altra cara de la moneda, els productes secs aniran perfecte, perquè l'aire calent farà que quedin cruixents i torrats.
Sí, sí, que bo.
Sí. Un secreto, tinc un secreto per
digues,
fer aquesta nit.
Com
no, 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 un tros de carn, un secreto.
Ara m'has agafat així imprevista, eh?
No tenia,
molt
no tenia,
bé, això.
No volia enganyar, eh? Però ja he vist per on aneu anat i dic, mira, faré el gag.
Faré el gag.
Faràs, però de veritat, menjaràs
sí, sí, sí,
secret?
Tinc secret.
Quin nivell, tu. Dilluns bueno, menjar secret, molt bé, eh?
A veure, tampoc sí, està sí, encara, eh? Un secret. No?
Home.
Està bé, va. Acabem amb l'últim consell. Sembla els ministres, eh? Això els vaig anunciant un
sí,
per un.
Sí, en tenim més, eh?
Ja...
Ah,
sí, sí.
Doncs ja acabo. O vols
no,
anunciar-vos?
No, 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 tranquil·la.
És que enmig de les fregidores no, d'aigua... D'aigua no, d'aigua, no, no, ja em poso nerviosa. Va, no us passeu amb l'oli. Pel mateix motiu que acabem d'explicar fa un moment, si cuineu amb massa oli, el resultat tampoc serà l'esperat. I, per tant, els aliments quedarien massa humits i, de retruc, molt tous, també. Val?
Clar.
Vull dir... M'he liat una mica. És que
no, no passa res, que... no passa res.
Si et passes, o et queda molt sec, o et queda
mira,
molt tou.
Parlant, sí, clar, parlant clar. Si tu et compres una fregidora d'aire és per no abusar de l'oli.
Exacte.
Si no, em cuines amb la paella de tota la vida.
Ara,
eh?
És que sí,
eh?
Si voleu... Jo crec
que, per feina, eh?
És que jo crec que hi ha aliments que ja per se... desprenen una mica, doncs, com de grassa,
en
que ja et serveix.
Sí, com el bacon.
Exacte, o la panceta.
El bacon, és que... No m'hi posis oli.
No, no cal.
Ni a la d'aire.
No, ni a la paella, gairebé.
Queda molt cruixent.
I es poden fer ous durs.
Sí, i tant. I pot ser.
I pot ser. Sí, depèn de com programis. Escolta, ens ha solucionat la vida, la parella.
Llavors, res, per acabar aquest últim consell, que era no poseu de l'oli, us diria que tampoc a l'altra cara de la moneda en posem massa poc. Depèn de l'aliment, poseu l'oli que li convingui. S'ha d'utilitzar i fer les coses sempre en mesura. En mesura, no posar...
L'equilibri és la clau de tota la vida.
I us anava a dir... Aquests són només alguns dels 1.000 consells que hi ha per utilitzar fregidores d'aire. N'hi ha molts més, però com que queda molta temporada per endavant, un dia us porto la part 2.
Ah, molt bé, hi haurà està segona bé, part, eh?
I tant, i tercera, si voleu. El dia que no sàpiga què fer,
fregidora d'aire.
Anem a la fórmula?
Sí, va, la fórmula és, per escalfar la fregidora, més col·locar-la al lloc indicat, més una bona neteja, menys aliments humits, menys excés d'oli, igual, hola, la, quiero una en mi casa. Sé como el aire.
Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar.
32 minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora us anunciem encara més ministeris. Òscar Puente. Per qui no se'n recordi, Òscar Puente és el diputat del PSOE que va sortir a respondre a Feijó quan ella es va presentar com a candidat a... assumir la direcció...
Sí, sí, en el seu debat d'investidura.
Sí, sí, sí.
Pedro Sánchez li va cedir...
Exacte. Doncs bé, Òscar Puente, que serà ministre de Transports i Mobilitat Sostenible. Isabel Rodríguez, fins ara portaveu del govern, deixa de ser portaveu del govern i serà ministre de Vivenda i Agenda Urbana. Félix Bolaños, abans ens ho anunciava també la Júlia, deixa... No, no ho deixa, no ho deixa. És ministre de Presidència, doncs bé, se li sumarà també Justícia. I en sabem un de nou, que acaba de sortir just ara mateix, José Luis Escrivá, que fins ara era ministre de Seguretat Social, ho serà de Transformació Digital. De moment aquests són tots els ministeris que es van anunciant a aquesta hora. De seguida, quan puguem, us farem un repàs exhaustiu de tots els ministres que conformaran aquest executiu. Per cert, Avui ho analitzarem tot plegat també amb Àngel Miret, Xavier Torrents i Irene Pardo, del Partit Popular, que la tindrem amb nosaltres. Aquí també li preguntarem a Irene Pardo per aquestes recents declaracions, aquest recent tuit que ha fet Esperanza Aguirre donant suport a Jorge Milei, el nou president de l'Argentina. Anem a lo
sí,
nuestro?
Sí, sí, respira, fill, i anem a...
Espera, espera, que ens queda un matí... Núria Ros, que ja fa la seva coreografia. Es l'has d'ensenyar, eh, Núria?
Sí, sí, però...
Ja... Avui potser no era el dia.
No, he pensat no. Que dilluns però, no és dia.
Clar, 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 clar,
això ha de ser demà o dimecres, que és quan estem, no?
No, i ara que ho sé en previsió, em gravaré fent-la, val?
Fins la passes.
Clar, millor, perquè si us l'he d'ensenyar en directe se'ns complicarà el matí, estarem a les dues encara que no l'haureu après.
No, que, bueno, és que jo ja t'avanço que segurament
som uns
no l'aprendré mai.
No, no, som uns negats.
Sí, ja l'he fet senzilla.
Però, en fi.
Bueno, bueno, no ens subestimis. Per sota.
No pots subestimar ni a Núria Ros ni Cap Bravo.
Home, Cap Bravo, ara que parlaven, eh? De fer bons aliments, ara. De cuinar-los bé, de fer-los sostenibles, de fer-los ben sabrosos, sans i de tot, doncs Cap Bravo pensa amb els nostres oients i pensa amb tota la ciutadania de fixa't. Catalunya, especialment.
Fixa't.
Perquè tenen 65 anys d'història, perquè representa el supermercat urbà de barri, prestacions... amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat, eh?
Fixa't.
O sigui, tu agafes el metre quadrat de Cap Bravo...
I què?
Allà tens pràcticament...
De tot, eh?
El que altres tenen en tot el supermercat, ells ho tenen en un metre quadrat. És màgia, això és màgia. La màgia de Cap Bravo. 3.000 supermercats són...
Legión!
Legión, legión de supermercats. Aquí tenim la mascota de la legión de Cap Bravo. Molt bona, José. Hasta bé, ahí. Escolteu, i tenim una cistella per regalar. Venim del sorteig de divendres. Un altre oient satisfet amb la seva cistella bio que l'està esperant aquí per quan pugui venir a recollir-la. I nosaltres sortejarem un altre divendres que ve. Tota la setmana per endavant. Atenció, perquè parlem una mica més de compres.
Societat de consum. Tu compres un poquet. Jo compre un poquet.
Bueno, ja t'he dit que aquesta cançó...
Xocheta de consum!
Xocheta de consum és... una barreja entre Raimon i Fofó.
Sí.
Una mica.
Sí, sí, sí.
Total, us explicava aquest matí la notícia que la marca de luxe Balenciaga... La coneixeu, eh?
Sí, home, sí. Sí. L'únic que no comprem.
Núria diu...
no consumim.
M'ha contestat... Sí, la conec, com dient, i no la puc tocar.
No, em sembla una enganya tontos.
Ah, perfecte. Pensava que tenies ganes de tenir-ne coses.
Doncs
mira, ara parlem d'enganya tontos. Havia posat al seu catàleg una tovallola de bany com faldilla de 700 euros, ¿vale? Que hi ha gent que els ha pagat.
Déu-n'hi-do.
Per tant, amb aquesta idea de la faldilla de 700 euros, que és una tovallola de bany que et costa 5 a qualsevol botiga especialitzada, la pregunta que us faig per optar a la sorteig de la cistella Cap Bravo, recordem, productes bio en aquest mes, ja és la darrera, eh? Ja la setmana que ve estrenarem la de desembre. Sí,
mare
sí, sí, ja arriba a desembre, ja arriba a desembre. La darrera
aquí
bio,
Nadal, ja.
Si us interessa, bueno, clar, és així. La pregunta és, quina compra has fet que t'ha sortit molt malament? No serà una fregidora d'aire.
Boníssima, eh?
Doncs mira, jo t'ho puc respondre ja.
Ah, sí, ho tens clar?
Sí, va passar la setmana passada.
Ep.
Vaig comprar uns auriculars perquè em pensava que els meus se m'havien espatllat i no, era culpa del cable i el carregador. Ah. Així que ara tindré dos auriculars.
Per tant... Bueno,
divertidíssim.
Bé, això.
Bueno, escolta, doncs vas amb
per tota... Per sort hi havia descompte de Black Friday.
Tu vas amb tota la il·lusió, eh?, a comprar-te doncs, els auriculars de l'Andreu o qualsevol cosa perquè necessites algun concret, roba, coses de casa, la rumba.
Sí.
Però resulta...
Sí, va molt bé, la rumba.
Però resulta que tu vas, compres la rumba i et dura dos dies. I aquí què fots?
També, també, també.
O unes sabates, que al final t'han destrossat el peu. Això sí.
Important.
Això ha passat a moltes persones, a mi també. Doncs la pregunta que us faig, si us plau, respostes per escrit o missatges de veu, que també ens agrada molt, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, quina compra has fet que t'ha sortit molt malament? T'ha sortit
però la tens clara, aquesta, Rafa, no?
No.
No, eh?
No, segur que tinc, eh? Però mentre pensava la pregunta, dic, i a mi que m'ha sortit malament en una compra? No sé què dir-te. No.
Jo tinc clar que qualsevol moble que s'hagi de muntar.
Has una fet cosa
un,
per això.
Has fet un bon... Eh? Ara vas a dir una marca, eh? Tot...
Sí.
És igual. Tothom la tenim al cap, la marca.
Sí, home, clar.
La marca del Bòndigues.
Ara. I de galetes sueques.
I de galetes. I té unes xutxes molt rares que té.
I els llapissos.
Unes xutxes rares. Ah, exacte. I les cintes.
Ai, Núria, tu tens clau o no?
Sí, unes sabates, unes botes d'aigua.
Botes d'aigua?
Que s'hi colava sí, l'aigua. Sí,
no.
Et mullaves més que
es
si no les portes.
Es va fer molt famosa durant fa 3 o 4 anys una marca que la direm, perquè tampoc ens en portaran. Hunters. I saps lo típic? Ai, totes les meves amigues les tenen. I vaig demanar a la meva mare que me les comprés. Mm-hmm. Gràcies, mama, però és que me les he posat dues vegades.
Clar.
Perquè són super incòmodes.
Molt bé.
Sí.
Diners...
Sí.
Diners tirats a l'escombreria.
Tal qual.
Bé, doncs escolteu, resposta el 663-99-30-62. I encara tenim un altre missatge, no pensis?
Sí.
Aquí ara farem un canvi...
Per cert, mira, més cosetes.
Més ministres.
Sí, més ministres. Vale. José Luis Escrivà, que dèiem que deixava Seguretat Social i es dedicaria a la cartera de transformació digital, doncs bé, qui agafa la cartera de Seguretat Social serà la nova ministra Elma Saiz. Jo tenim confirmat.
Com es diu?
Elma Saiz. No, Elma Saiz, no.
Elma Saiz. Té nom d'indi, no? El indi Elma Saiz. Saps?
Tira.
No se vayan todavía.
No, ya ves.
M'ha donat a l'ull. M'ha donat... Sort que porto les ulleres, que han fet una mica de... Déu-n'hi-do. Però quin efecte més ben... Oix, quin és ben tirat. Perquè ara parlarem de Nadal...
Tu t'agrada fer soroll o sense fer soroll?
El què?
Obrir l'ampolla.
Concreta. Home, no, amb soroll.
Obrir si
no,
l'ampolla de cava.
Quina gràcia té, si no la fas amb soroll.
Ai.
Jo he arribat a tornar a posar un tap perquè faci el soroll. Home, és que dic, no és vàlid, això. Va. Escolta, parlem de cava i de Nadal, aquesta barreja màgica, i ara et diré uns caves. Et sonen? T'han de sonar, Trias, perquè si no et faig fora de la ràdio, eh? Canals...
I Noviola.
Caves, Canals i Moner.
I Moner.
Caves, Canals i Moner. Aquí te n'has anat una mica, però jo et retorno a la veritat. Caves, Canals i Moner. Gràcies a aquests caves, que ara són amics també de la ràdio, els nostres oients podran visitar la Sagrada Família de Frank. I és una pasta, eh, si vas pagant.
Sí.
I ben pagada, perquè és un espectacle meravellós d'arquitectura i d'espiritualitat. Doncs com? Participant en aquest concurs. Atenció, amic oient, atenció. Estem sobreexplotant una mica aquest número de telèfon, però ara ho tornarem a fer.
No passa res.
Sigues el primer en trucar al telèfon del directe del programa per gaudir aquest Nadal d'aquesta entrada, d'una entrada doble, per visitar la Sagrada Família. És a dir, tu i qui vulguis, us aneu cap a la Sagrada Família de la mà de Caves, Canals i Moner. Atenció, truqueu al 93-409-2771. Repeteixo, 93-409-2771. I si ets el primer en trucar,
així de fàcil,
rebràs aquesta entrada doble. I a més, si ets el guanyador o guanyadora, quan vinguis a Ràdio Estel a recollir la teva entrada doble, t'enduràs també de regal una ampolla de Caves, Canals i Moner. Trias.
Canals i Moner. Sí.
Vinga, doncs, no badeu, aprofiteu. La primera persona a trucar-nos al 93-409-2771 s'endú una entrada doble per visitar la Sagrada Família i un cava Canals i Moner per celebrar el Nadal.
Escolta'm,
per tot lo alt.
Jo no et vull dir res.
Què?
Però ja estan trucant la gent.
Home, clar, és que s'ha de ser àgil, intel·ligent ara, per aprofitar el que ens regala Caves, Canals i Moner, aquesta entrada doble fantàstica per un dels monuments mundials, la Sagrada Família,
a més del lot, eh?
La seva ampolla de cava. Canals i Moner.
Que bo.
Teu cava de confiança.
Vinga, va. Les panses i figues
i mel i mató. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller. Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! que eres preciosa. Si la gente viera fuera de antena cómo eres, es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Per això estem invertint 1.000 milions d'euros en 101 nous trens que utilitzaran 600.000 viatgers cada dia per a transformar Rodalies.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres quarts de deu del matí, us ho dèiem a l'inici d'aquest programa. Avui és el Dia Mundial del Dret dels Infants i volem parlar de les violències i les situacions de desigualtat que pateixen a casa nostra els infants i adolescents. Per començar, un de cada cinc infants pateixen agressions sexuals, la majoria en l'entorn familiar, però només es denuncien i surten a la llum la meitat dels casos. Però també hi ha altres tipus de violència. Per exemple, el 21% de les famílies no pot afrontar l'encariment del cost de vida i de la criança dels seus fills. Així ho recull un informe de la Plataforma d'Infància de Catalunya. Avui, doncs, a la caravana en parlem amb Núria Pociello, directora de la Fundació Aroa, que té un programa per acollir infants i adolescents que han patit situacions de violència i maltractaments. Senyora Pociello, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per ser-me.
Senyora Pociello, quin tipus de violència es pateixen els infants i joves catalans?
Bueno, doncs mira, t'explico una miqueta, t'introdueix una miqueta la feina que fem l'entitat. Nosaltres som una entitat social que la feina que desenvolupament que fem és prevenció i promoció de la salut, atenció directa a les persones, fem recerca, consultoria, i actuem a fer incidència política des del nivell local fins a l'internacional.
Senyora Pociello, deixi'm preguntar-li, no sé si està usant micròfon inalàmbric o està amb algun mans lliures, és que no l'escoltem molt bé.
No, estic sense cap tipus de...
Amb telèfon normal, eh?
Sí, un telèfon normal.
Val. Intentarem arreglar una mica el sol a la mida del possible. Fem una cosa, anem a publicitat i reconnectem amb vostè i seguim aquesta entrevista, si li sembla. Intentem ajustar una miqueta més el so. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, fa uns minuts que intentàvem parlar amb la directora de la Fundació Aroa. Ella és Núria Pociello, avui Dia Mundial dels Drets dels Infants, i volíem parlar sobre violències i situacions de desigualtat que pateixen a casa nostra els infants i els adolescents. Tornem a saludar la directora, com dèiem, de la Fundació Aroa, Núria Pociello. Molt bon dia de nou.
Hola, molt bon dia de nou.
Ara sí que l'escoltem bé. Quin tipus de violències, dèiem, que pateixen els infants i joves catalans?
Bueno, com us comentava, no? Nosaltres treballem amb la infància perquè és un col·lectiu que pateix diferents tipus de desigualtats i es troba en una situació de vulnerabilitat. Els tipus de violències que pateixen poden ser múltiples, no? Pateixen maltractament, violència psicològica, violència emocional, violència, abusos, no? Agressions sexuals, etc. Sí que m'agradaria remarcar, per exemple, la Convenció sobre els Drets dels Infants reconeix, no? Una mica per emmarcar totes aquestes violències i els seus drets, reconeix que l'infant, per aconseguir un desenvolupament ple de la seva personalitat, ha de créixer en un medi familiar, en una atmosfera de felicitat i comprensió, no? Uh-huh. Aleshores, bueno, englobat en aquest dret, no hi ha cabuda, no? Cap tipus de violència, i, bueno, malauradament, doncs, pateixen violència, sí. Mm.
La societat, tant, som prou conscients d'aquesta situació i d'aquests números que ara donàvem?
Mira, doncs, aquesta pregunta m'agrada molt perquè va una miqueta enllaçada amb la nostra campanya, no? Nosaltres, com sabeu, tenim el projecte que ja comentaves abans, és el projecte de Mare, on és un servei especialitzat en fer acollida i recolzament a aquests nens i nenes i adolescents que pateixen maltractament o violència masclista, no? I, bueno, la nostra campanya es diu Compromís amb la Infància, que va una miqueta vinculat, no? Ara comencem a ser conscients, comencen a sortir a la llum un percentatge més elevat de casos que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat, i bueno, necessitem una miqueta, entre tots i totes, comprometre'ns, no? Comprometre'ns amb la infància i ajudar a que els infants, no? Que la ciutadania del demà pugui ser una ciutadania, pues, que tingui una vida digna i harmoniosa i que pugui ser, no? que es pugui haver desenvolupat en plenitud. Una miqueta, pues, és el nostre objectiu a través d'aquesta campanya, no? Que les persones, la ciutadania, agafem aquest compromís i posem el nostre granet de sorra perquè puguem assolir entre totes i totes aquests drets tan essencials, no? I que es mereixen totes les persones. Mm-hmm.
Un dia com avui, segur que ho sabeu, senyora Pociello, sortirem diversos informes parlant d'aquest augment de la violència cap als infants, i això sovint genera certa alarma a casa nostra. Què ens indiquen números com aquests?
Bueno, aquests números ens indiquen sempre hi ha hagut, no? Malauradament sempre hem tingut una situació amb uns... perquè no s'han recollit del tot les dades, però sempre han tingut uns indicadors molt elevats. Què passa ara? Que com que se'n parla, no? És com més visible, se'n parla, hi ha més informació, doncs aleshores les persones s'empoderen també i denuncien, no? I es visibilitzen molt més a aquests casos. Per tant, hi ha un augment. Nosaltres, precisament, després del confinament a l'entitat, ens hem trobat amb això, no? Que els casos han augmentat el 200%. Aleshores, necessitem un cop de mà, necessitem una ajuda perquè aquests nens i nenes puguin ser atesos i de la manera en què es mereixen, no? Que siguin uns processos de recuperació que garanteixin el seu ple desenvolupament.
Un exemple de tot plegat també és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència que ha posat en marxa el Departament d'Educació. Aquest grup d'experts que ha vist com ha augmentat gairebé un 80% els casos que tenen durant els últims cursos. El passat any es van rebre 1.545 casos. Com s'explica aquesta tendència?
Bueno, clar, això també forma part, no, del que comentàvem abans, de la visibilitat, no? S'han activat, el govern ha activat mecanismes, no? Instruments que ajuden a que es produeixi, no, aquesta identificació i que també es produeixi aquest acompanyament i visualització de la problemàtica, no, de les violències. Aleshores, com la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència és un bon recurs, no? I les dades ho mostren. Com gràcies a això, pues, es poden atendre tots aquests casos, no? Gràcies a aquesta unitat. Llavors és un bon element i necessitem més elements com aquests per revertir la situació, no?
Això li anava a preguntar, amb aquests mecanismes que ara ens deia que promouen les institucions, n'hi ha prou? O quina, què és el que li manca fer encara a les institucions?
Bueno, és un treball conjunt, jo crec, no? Les institucions van fent treball, van fent molt bona feina, van incorporant, no?, elements de millora, però sí que és important, no?, el treball conjunt, no?, de les institucions amb els serveis, no?, amb les persones, amb les entitats que es treballen aquestes temàtiques, perquè així també es poden elaborar eines que els resultats, no?, amb un major impacte i repercussió social, no? Sí. Però jo penso que està fent molt bona feina i que, bueno, és un camí, no?, és un camí que a poc a poc anem revertint.
En tots aquests informes que anirem coneixent al llarg del dia d'avui i en els dies posteriors també ja hem conegut algunes dades, també és alarmant l'augment d'intents de suïcidi, sobretot després de la pandèmia. I és que la salut mental és una de les prioritats del govern, que està posant també en marxa diferents projectes per atendre aquests casos, sobretot perquè les nenes joves, on més ha crescut els intents de suïcidi, no arribin a aquesta situació. A vosaltres us arriben aquests casos?
Bueno, a nosaltres ens arriben casos molt diversos, ens han arribat casos d'aquest tipus, com deies tu, no? El tema de són eixos centrals i més es veu augmentant, no?, després de tot el tema de la pandèmia. El tema de la salut mental, bueno, vivim en la societat que vivim i sí que és una temàtica, no?, que ens hem de posar al davant i poder atendre de manera àgil, no?, perquè estan havent-hi molts casos i és una realitat que no podem girar la mirada, no? Hem d'atendre perquè realment, sí, és un problema i s'ha d'abordar, no? Mm-hmm.
Perquè quin tipus de violència acostumeu a tractar més habitualment des de la Fundació? Amb què us trobeu, bueno, més?
Sí, nosaltres, malauradament, treballem més aviat el tipus de les violències masclistes, sí? Que aquí es veuen reflectides, doncs com et comentava, moltes violències, no? Quina és la que veiem més? Bueno, malauradament en veiem moltes i ens agradaria no veure-les, no? Però sí que és veritat, doncs, que hi ha un augment de casos del tema de les agressions sexuals, no?
Mm. Desagressions sexuals que també cada cop més es produeixen entre menors?
Bueno, és un conjunt, no?, de situacions, mm-hmm, i cada cop més hi ha elements, no?, que afavoreixen aquesta distorsió, no?, i que es pugui produir entre els joves. Bueno, hi ha també un focus important d'atenció en com percebem, no?, com la joventut percep les relacions entre les persones, no?, les relacions afectives sexuals, mm-hmm, el tipus de consum, no?, que fem també de les de l'internet, etcètera, no? Les pàgines, el tema del porno, etcètera, no? Tot això són elements que ajuden si no hi ha un acompanyament, no?
Mm-hmm. Estem poc habituats, els adults, a fer aquest acompanyament?
Bueno, sí, estem poc habituats i a vegades ens trobem, no?, les famílies, sobretot, moltes vegades hi ha la voluntat de fer aquest acompanyament, però sí que es troben que no saben, no?, com, quines eines o quins recursos poden a posar ells en pràctica com a elements de prevenció, no?, i d'abordar amb els fills i filles aquestes temàtiques. Sí. Bueno, també, no?, com el que dèiem, cada vegada s'estan fent més cosetes, jo penso que cada vegada s'està també facilitant a la ciutadania més recursos i més eines perquè es pugui gestionar això, no?, tant a nivell d'escoles, de centres educatius, com a nivell de famílies, però bueno, anem fent... Anem caminant, no?, per aquí. Però sí que és una temàtica complexa, no?, ja també pel tabú que hi ha, etcètera.
Per acabar, deixi'm preguntar-li quins són els objectius de futur respecte a tota aquesta problemàtica.
Bueno, els objectius de futur serien, no?, entre totes i tots, anar revertint aquesta situació i poder garantir els drets a la infància, no?, des de l'entitat, a través de la campanya. El nostre repte seria intentar recollir el màxim de fons possible a través de la campanya Compromís amb la Infància, perquè així nosaltres, des del nostre servei, que ens deriven molts serveis públics, casos, uh-huh, des del nostre servei, poder atendre, no?, el màxim
Ui, mira, se'ns ha acabat just la connexió a aquesta hora. Nosaltres que teníem a Núria Pociello, directora de la Fundació Aro, al tren i s'ha tallat la connexió just quan es estava contestant la resposta, però vaja, ja havia contestat a la pregunta com a objectiu de futur, intentar com a societat posar-nos-hi tot una mica tot plegat i que deixi d'haver-hi tot aquest tipus de violència cap als infants. Núria Pociello, directora de la Fundació Aroa, sigui com sigui, gràcies per atendre aquest mitjà i aquest programa en aquesta hora. Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida encetem la tertúlia del primer cafè. Avui ens acompanyaran ni més ni menys que per analitzar tota l'actualitat l'exsecretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret, el sociòleg i politòleg expert en radicalització, Xavier Torrents, Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Això serà en uns minuts aquí a la caravana.